pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual, nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, escolta la prehistòria, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. Bé, avui és un nou capítol, el número 32 del Pedra a Pedra, aquest programa de prehistòria, i avui us parlarem del poblament prehistòric al massís del Montgrí. Veurem doncs, que el Montgrí, que és un massís doncs, que té una personalitat pròpia, que és un dels llocs més singulars, més entranyables de les comarques gironines, a diferents nivells, a nivell excursionista, a nivell passatgístic, és per si sol doncs, una muntanya màgica, no? Perquè té grans elements d'interès per tots els amants, diguéssim, de les ciències naturals i de les ciències històriques, i doncs, dintre d'aquesta gran varietat de recursos i de paisatges que ens ofereix el Montgrí, nosaltres en el programa d'avui ens centrarem sobretot o exclusivament doncs, en una part, diguéssim, a vegades no tan coneguda, però bueno, que és apassionant i que es tracta doncs, de les comunitats humanes més antigues que van viure en aquell entorn i també unes de les més antigues doncs, que estan documentades a les comarques de Girona, no? Que seria doncs, aquell període que comprèn l'espècie humana que seria doncs, anterior als neandertals o ja pròpiament als neandertals més antics i bé, al llarg del programa d'avui us parlarem d'això de com en aquest massís del Montgrí que és nosaltres el coneixem avui en dia doncs, pel seu gran interès diguéssim, naturalista doncs veurem que també és molt interessant doncs, a nivell humà l'ocupació humana al llarg del temps que hi ha hagut just en aquest massís tan singular del massís del Montgrí. Doncs dir-vos això, que benvinguts a un nou programa del Pedra a Pedra.
Benvinguts al Pedra a Pedra, aquesta diada de Sant Jordi. Esperem que tots us hagi estat de moment de profit aquesta jornada amb les roses, amb els llibres. I bé, estem disposats, com hem sentit ara a la introducció, doncs això, a parlar del massís del Montgrí, les seves ocupacions. Perquè ens situem, farem una petita, diguem, situació geogràfica i geològica no? d'aquest massís, no? de la seva importància i la seva, diguem, les seves característiques principals que el fan destacar potser una miqueta en aquell entorn, no? Estem a la plana de l'Empordà i de cop i volta doncs, ens erigeix allà una muntanya, un petit massís.
Un rocam que destaca en l'entorn.
Doncs això, primerament ens hem d'ubicar. Ens trobem a la, diguem, per ciutats o pobles, millor dit, aquest massís estaria comprès entre l'Escala i Torroella, en el que seria doncs entre l'Alt i Baix Empordà. No, és just, diguem,
fa de frontera, frontera sí. Actualment administrativa, tot i que bueno, a nivell ecològic doncs, l'Empordà és una plana per si mateixa doncs, amb personalitat pròpia i molt ben definida tant per un costat pel nord com pel sud els Pirineus o pel sud a la zona de contacte amb la depressió de la selva però just al mig de la plana de l'Empordà doncs, sobresurt això que deies molt bé tu aquest rocam calcari que és molt antic, és d'un, es va estar format doncs, a una època, al secundari, a l'època dels dinosaures, i que per aquelles qüestions de la geologia, que tan incomprensibles, diguéssim, a escala temporal humana nostra d'avui en dia, que només doncs, vivim 80, 90, 100 anys, a vegades ens costa entendre aquests processos geològics tan antics i tan remots, no? I en el cas del Montgrí, doncs, és fonamental intentar imaginar-se i intentar reconstruir això. Què volem dir? Doncs que aquest rocam, aquesta pedra d'aquest massís del Montgrí, no és res més doncs, que un enorme bloc després, o sigui, un enorme bloc que es va formar això a l'època del secundari, a l'època dels dinosaures, i que llavors, durant els milions d'anys després, durant el terciari, doncs, ha anat lliscant, ha anat lliscant i fins que ha anat a parar al mar, no? I si, des dels Pirineus en direcció al mar, i de fet això sí que feu un plànol, doncs es pot resseguir aquesta, el lliscament d'aquest enorme bloc calcari. La part, diguéssim, última que es veu és són les Illes Medes. Les Illes Medes no és res més que la continuació de tota aquesta línia de rocam calcari que, doncs, que s'ha anat lliscant des del secundari, anat lliscant fins en direcció al mar. Bàsicament doncs seria això, i la part, diguéssim, més grossa d'aquesta pedra, d'aquesta calcària, doncs la conforma, després amb els processos d'erosió, de sedimentació posteriors, al llarg de molts mil·lennis, conforma això, doncs el que avui coneixem com el massís del Montgrí, per un costat, i llavors la part final serien les Illes Medes, que no és res més que les Illes Medes forma part d'aquest mateix conjunt, d'aquests blocs que s'han anat desprenent pel camí.
Exacte, i reprenent una miqueta la seva ubicació, a vegades perquè no ho sabem identificar-ho, però si quan anem, diguem, de cap a Girona, vinguent de d'Olot, a l'alçada de la Brianda de Banyoles, es pot veure. Si sabem identificar el castell que hi ha a sobre, aquest castell de aquesta fortificació inacabada, no? De finals del segle XIII o començaments del XIV pel rei Jaume II, li dona unes crítiques curioses, no? que la fan fàcilment identificable des de molts de llocs. El tenir la gran plana de l'Empordà és molt fàcilment identificable des de molts punts i molt distant entre si. I a vegades a mi em va sorprendre allò el dia que me'n recordo que la vaig saber ubicar. Ostres, dic, mira, i cada cop que passo ho veig i dic, mira, allà
és un lloc,
tenim el massís,
exacte, és un lloc visible i un punt estratègic, com molt bé dius ara, perquè això que ara deies d'en Jaume del rei, precisament van intentar construir aquest castell perquè a les èpoques de les disputes feudals doncs era una forma com una mena de torre de guaita, per entendre'ns, però van, més que una torre de guaita, no? Pretenia ser un gran castell, com queda demostrat pels seus murs, que són contundents, i les torres, no? Doncs precisament per això, perquè és clar, la visibilitat que tens des del Montgrí, de tota la plana, és extraordinària, és un punt estratègic. I és clar, aquest punt estratègic o aquesta visibilitat, no, o aquesta bona situació de l'entorn, és clar, això tots els humans que al llarg dels mil·lennis, totes les comunitats humanes, siguin Homo sapiens o les anteriors, Neandertals o les més antigues, doncs que s'han topat amb aquest entorn, lògicament les han aprofitat en benefici propi com per sobreviure, no? Tal com fem nosaltres avui, i bueno, això el que expliquem moltes vegades, els humans som una cadena, és a dir, amb l'objectiu sempre de la supervivència, d'intentar sobreviure com millor podem, doncs ens adaptem a l'entorn i entrem al màxim profit. En el fons no hem inventat res, perquè avui en dia fem exactament el mateix amb la tecnologia que disposem actualment, amb les formes d'organització econòmica i social, doncs, que tots coneixem, que això amb els temps canvien. A nosaltres ara ens ha tocat aquesta, al segle XXI vivim així, aquí a Europa, a altres llocs, per exemple, d'Àfrica o de la Polinèsia, doncs, continuen visquent en formes econòmiques i socials totalment diferents a les nostres. Aquí no hi ha ningú que sigui millor ni pitjor, simplement és l'adaptació als temps. Els temps van... ara toca ballar aquest ball perquè ens ha tocat així, doncs ballem aquest ball, no? Però la muntanya, el massís, sempre ha estat allà mateix. I els humans ens l'hem mirat amb quins ulls? Doncs amb els de aprofitar-lo en benefici, però sí, quins recursos en podrem treure? I això al llarg del programa és el que us anirem desgranant a poc a poc, és a dir, sobretot ens centrarem en els períodes més antics, els de la prehistòria, perquè s'hi han trobat restes que ens permeten, restes materials, o sigui, eines de pedra, restes de cèrvol, restes de cabra, que caçaven aquests animals, restes també d'algunes cremades, doncs que ens permeten, com us explicarem, reconstruir com era la vida d'aquests antics homínids que van viure al Montgrí a una edat que es calcula a l'entorn dels 300.000 anys.
Exacte.
Això irem, a poc ho irem fent.
I hem de situar aquesta zona de Montgrí, aquesta zona de, diguem, del Baix Ter, amb això, precisament amb aquesta confluència del Ter, la desembocadura del Ter a Gola de Ter, on actualment hi ha Gola de Ter, i per l'altre cantó doncs ens trobem molt a prop, a escassos quilòmetres, també la desembocadura del Fluvià, no? I fa una zona amb abundants recursos naturals, no? Tant faunístics com vegetals, a la disposició d'això, d'aquestes comunitats heidelbergensis, que, bueno, que va fer, com tu molt bé deies, doncs, que sapiguessin aprofitar molt bé tots els seus recursos.
Exacte, això que dius, mira, ara mateix l'aigua, com que l'aigua és la... on hi ha aigua hi ha vida, no? Les aigües són... és l'autopista d'aquella època, no? L'aigua t'ho ofereix tot. Això és fonamental entendre-ho, diguéssim, quan tu vols... d'on venim i qui som, no? Tu agafes els homínids, dius, mira, tal espècie i tal altra. Vale, però llavors tu has d'entendre o has d'intentar reconstruir el paleoambient, que se'n diu, no? És a dir, el paisatge, l'antic paisatge que vivien aquella gent. Perquè, esclar, el massís del Montgrí, el que és la roca, la pedra, més o menys, doncs sempre ha tingut aquesta forma, més o menys, malgrat l'erosió, malgrat els canvis, però, esclar, el que és el clima canvia. Si canvia el clima, canvien les espècies d'animals que s'adapten a aquell tipus de clima. Per tant, també canviaran els recursos alimentaris dels humans. Esclar, això canvia. És a dir, i també hi ha altres canvis que hi ha, doncs, per exemple, els nivells del mar. El nivell del mar, actualment, nosaltres tots sabem on està la línia de costa. Però en èpoques, per exemple, de màxim fred, com pot fer fa 100.000 anys o 120.000 anys, doncs se sap per estudis d'aquí al Mediterrani, d'altres llocs com per exemple davant de la Costa Blava d'aquí a Marsella o llocs així d'aquests similars on s'han pogut fer aquest tipus d'estudis, doncs que se sap que la línia de costa doncs era molt, molt, molt més endintre del mar. Per què? Doncs perquè com que feia molt de fred, quan fa molt de fred, que fa? L'aigua es concentra als pols, són els famosos lacis, no? de gran concentració de gel, i per tant doncs això també condiciona els hàbitats d'aquests animals i també condiciona la recerca. És a dir, nosaltres els anem a buscar doncs en llocs els hem d'anar a buscar en llocs on ells vivien en aquella època. És a dir, tu no pots pensar, com vas a la recerca dels orígens, aquesta cosa tan apassionant, no?, de sortir al camp, intentar trobar les seves eines, què caçaven, de què vivien, com s'organitzaven, no hi pots anar-hi amb els ulls del paisatge que tenim avui en dia. Tu sempre has de pensar que les coses han canviat i a veure com era el paisatge original, no?, que ells trepitjaven. Quin tipus de bosc hi havia? Era un bosc primigeni? Era un bosc de ribera? Era una zona de maresmes? Què coi era, no? El cas, l'interessant d'aquí és que a nivell d'aigua, a nivell de medi ambient, sabem doncs que el massís del Montgrí, això que deies tu, és una mena d'illa, no?, envoltada d'aigua en abundant. Per un costat el mar, per una mica lluny, però el mar hi era, i llavors els rius, el Ter i el Fluvià. I llavors, a més, també sabem que tot el que és la zona de la Costa Brava, històricament, no?, això se sap, doncs, ha estat sempre una zona d'aigua molls, no? Que de fet avui en dia l'últim reducte quasi que queda són els famosos aiguamolls de l'Empordà, la zona d'Empúria Brava, tota aquesta zona. I també se sap que aquests aiguamolls han estat grans lluites, no?, els pagesos per cultivar la terra, doncs, al llarg del segle XVI, XVII, XVIII, XIX, grans lluites doncs, per intentar secar-los per poder tenir terres de regadiu, no? Però malgrat tot encara n'hi ha alguns últims reductes, no?, d'aquests aiguamolls. Per tant, en resum, hem de pensar doncs, això, en un massís envoltat d'aigua abundant pels rius, pel mar, pels aiguamolls, i aquí al mig, en aquest escenari, aquestes comunitats antigues humanes intentant sobreviure i intentant aprofitar, intentant sobreviure de forma organitzada. Hem de pensar en, per exemple, en caçadors recol·lectors, doncs amb tribus o amb, bueno, més que tribus, doncs comunitats, no? Societats humanes petites per poder ser autosuficients, no? Perquè no podrien permetre tenir un grup de 100 persones perquè no hi hauria menjar per tothom. Per tothom volem dir, doncs, persones, una distribució d'edat, eh? Podem imaginar-nos des de nens petits, amb les seves entremigadures, persones joves, no? Que serien els més aviat els que feien les feines físiques, no? Ja sigui d'anar a recol·lectar, ja sigui d'anar a buscar carronya, d'anar a caçar a menjar, i també hem de pensar, doncs, en gent gran, no? Que serien una mica la gent pensant, una mica gràcies a la seva experiència de recollir, doncs, tradicions antigues de pensament i d'organització, de cosmovisió del món. Doncs tot aquest grup de gent d'edat barrejada, ben organitzada, doncs intentant explotar el medi i això, sobreviure, no?
I després d'aquesta petita introducció, aquesta situació general d'aquest context geogràfic i geològic del massís del Montgrí, farem ara un petit resum de per què sabem o per què és important aquest massís dintre l'aspecte arqueològic i dintre la prehistòria en general de comarques gironines i Catalunya en general. La seva gran importància és, diguem, les restes que s'han trobat, no, al llarg de 125 anys gairebé d'excavacions o d'interès arqueològic per part de la societat començament civil catalana, no, la societat civil catalana, no, que al principi vehiculada a l'entorn dels instituts d'estudis catalans, no, que cap a l'any 17 del segle passat, el 1917, doncs es van començar a interessar a veure que, bueno, allà hi havia unes restes que hi havia informació. En principi les ubicaven no exactament amb la cronologia que actualment tenim, no? Però que bé,
la curiositat els va portar a veure allà, clar, perquè sobresortia, doncs, que hi hagués un massís amb pedra calcària, i com que haver-hi avencs, haver-hi baumes, haver-hi coves, haver-hi dolines, doncs per aquesta gent, aquests investigadors, perdó, per curiositat i per referències, doncs, a altres llocs del món, sobretot a França, on s'estaven produint troballes en aquell moment, en coves, en abrics, d'homes, diguéssim, prehistòrics, no? D'homes del Neandertal, d'homes més antics que el Neandertal, pensaven, ja, si a altres llocs estan fent aquest tipus de troballa, nosaltres, que aquí també tenim un medi similar, tenim això, tenim calcària, tenim coves, tenim abics, tenim abrencs, tenim un procés crestificat d'aquesta massa calcària, per què no hi podem anar-hi a veure què passa? O sigui, la curiositat de saber, doncs, si allà, això que deies, podria haver-hi o no restes dels antics homínids que abans de nosaltres haurien ocupat aquest espai. I precisament seria això, no? Fa 125 anys que va començar tota aquesta història i que, bueno, com que la investigació és molt lenta a casa nostra, tot va fent, però sempre és gràcies a l'aportació, doncs, de moments puntuals de molta gent, que ara un troba una cosa...
Exacte, vull dir, aquesta primera troballa que es va trobar d'aquí al massís del Montgrí, que va ser el gran cau dels ossos, va ser això, uns excursionistes, gent, evidentment els excursionistes han de pensar en el context del segle XIX, no era gent, diguem, del poble, eren gent adinerada, que tenia prou disponibilitat horari per els recursos econòmics com per permetre's una excursió per la muntanya. I van descobrir una cova amb un sepulcre, amb un sepulcre d'una cronologia neolítica, no? Però bé, arran d'aquí, doncs, ja s'havia marcat com un, diguem, un possible punt calent aquest massís de, sí, avui, del Montgrí.
Van obrir la llauna, diguéssim, que, o sigui, van deixar la referència, això és molt important, o sigui, ells s'ho van anar a mirar, doncs, amb uns altres ulls, O sigui, el Massís del Montgrí, doncs, segurament la gent del poble sempre s'ho mirava, no? Coneixia tots els racons, però si no tens informació, diguéssim, no saps que en una cova si poden arribar a trobar eines, doncs, de la prehistòria molt antiga, doncs, clar, si no tens aquesta informació ja no la vas a buscar, no? En canvi, doncs, aquests que parlaves ara, aquesta gent adinerada que venia de fora en plan excursionista, doncs segurament era gent això il·lustrada, que sabia que al món estaven passant coses, que a França s'estaven produint troballes, segurament ja tenien coneixement, doncs, de la teoria de l'evolució, d'aquests grans debats i corrents de pensament que van sacsejar Europa, diguéssim, l'Europa intel·lectual, no? Sobre l'evolucionisme, doncs totes aquestes coses, aquesta gent a mans de l'excursionisme, a mans de la geologia, a mans de les ciències naturals, n'estaven al cas, n'estaven informats, i bueno, la curiositat els portava a pensar, doncs bueno, pot passar algo similar aquí també.
Exacte.
I surten al camp, ho comproven, i això que molt important és això, és a dir, ho documenten, s'ho miren aquelles baumes i aquestes coves amb uns altres ulls, i sobretot ho documenten i deixen la referència. Perquè una cosa molt interessant o bàsica de la investigació ara, abans d'ahir, avui i demà i sempre, és que sempre tu que fas un pas en la direcció que sigui en plan recerca, no? Cada troballa que fas, doncs, l'has de divulgar, diguéssim, no només per tu, perquè tu t'interessa, doncs, explicar-te, a veure què coi estàs fent, no? No només per tu, sinó perquè sempre has de pensar que 50 anys després, doncs, quan tu ja estaràs mort, hi haurà altres persones que, per què no, poden tenir la mateixa curiositat que tu, i per tant els interessarà saber què vas veure tu 50 anys enrere, i llavors ells jugaven amb unes noves tecnologies, amb una nova mirada, no? Perquè la vida canvia, les mentalitats canvien amb el temps, doncs poden veure les coses d'una altra manera. Per què no? Aquí és molt, això és superinteressant, que aquests pioners, aquests obres llaunes, no? de jaciments prehistòrics, se'ls ha de valorar en aquesta justa manera, diguéssim, no?
I les restes que trobem en aquest massís, bàsicament, els podríem ubicar en dos grans sectors, no? Entre les troballes a coves o a les troballes a l'aire lliure, no? Aquestes, les de, en un context de coves, serien potser les més conegudes, no? Seria la del cau del duc d'Ullà i el cau del duc de Torroella, i les de l'aire lliure, no? Doncs serien les del Mas Blanc, el Cau dels Ossos i el Tossal Gros, no? Aquestes bàsicament serien els grans cinc jaciments, no? Que ens trobem en aquest context.
Els que al llarg dels últims 125 anys de recerca, ara ho ha trobat un investigador, ara un altre, ara ho ha pensat un altre ha dit la seva opinió, de tota aquesta suma de tot això, d'aquests 125 anys de recerca i de gent investigant i estudiant, els principals són aquests. I què és el més interessant de tot plegat? Doncs és que això, que tots aquests jaciments que has dit, què denoten? Doncs una intensa ocupació del territori, ja sigui a l'aire lliure, no? Hàbitats a l'aire lliure, d'aquests grups nòmades antics, del paleolític, o ja sigui, doncs, en coves, com les dues grans coves que hi ha, no? Sobretot la del Cau del Duc, que és la més gran, i la que se suposa, doncs, que seria el campament central, perquè, és clar, ja tens la casa feta, amb aquesta gran entrada de cova, és un lloc de refugi, en fi,
sí, sí,
un lloc per establir-t'hi.
El Cau del Duc és...
Impressiona
que, i és molt fàcilment
accessible,
tan accessible com visualment tu el veus des de bastants llocs. Vull dir, tu vens i vens, diguem, de Pals cap a Torroella, i evidentment, com sempre, saps ubicar on està la cova, es veu. Vull dir, destaca dintre del massís, està gairebé just al peu del castell que abans estàvem mencionant, i clar, té unes dimensions i unes...
És brutal, impressionant. És aquestes coves que fan prehistòria. Si t'agrada la prehistòria i vas al Cau del Duc, sempre tens una vibració especial. Les cames et fan tremolen i els ulls et fan pampallugues. No? I a més, això que deies de la visibilitat va en doble direcció. És a dir, és un punt de referència a la cova si te'l mires des de lluny, però si tu estàs a dintre, des de la cova, doncs també tens una visió de tot el que és la plana de l'Empordà, dels rius, dels aiguamolls, del mar... i per tant de tota la gent que circula allà davant del massís, extraordinària, és un punt estratègic fantàstic, és a dir, pots imaginar-te, doncs hi ha una d'aquestes comunitats prehistòriques antigues a dintre la cova, amb el seu fogar, ben instal·lats, amb pells, si s'han de protegir, bueno, organitzant l'espai, no? Un racó, doncs, per tenir-hi, bueno, les seves eines, un racó per dormir, etc. Un espai organitzat, no, no visquen així de, o sigui, de qualsevol manera, no, ben organitzats, i a partir d'allà, doncs, bueno, com un niu d'àguiles, no? Controlant a veure què està passant al seu entorn.
Exacte, hem de pensar més o menys que el cau del Duc es deu trobar entre uns 270 metres a nivell del mar, si fa no fa. Hem de partir que la plana és que és res, està 5-6 metres sobre el nivell del mar, és molt clar, vull dir que destaca, i això, que com molt bé deies, té una visió de tot el... Exacte. Tota aquesta zona, excel·lent.
I pels jaciments que havíem comentat abans, aquests 7 que havies dit, demostren això, una intensitat de l'ocupació, és a dir, les eines, aquestes eines prehistòriques que es troben tant a dintre les coves com a l'aire lliure, que al cap i la fi són còduls de riu tallats, no? Però són ganivets. Aquestes eines per si soles parlen, t'estan cridant, t'estan donant una informació extraordinària, o vaja, és l'única informació, diguéssim, que disponible d'aquesta gent, però una sola eina d'aquestes, un ganivet tallat, un xòper, un nucli, un pic, no? una destral de pedra, per si sola t'està donant tota aquesta informació de tota aquesta gent, totes aquestes comunitats humanes que vivien aquí al cau del Duc de Montgrí, que de fet és l'únic que sabem d'ells, o sigui, perquè allò de més tot s'ha podrit, allò de més el temps és inexorable, passa, ho destrueix tot. I llavors tu com pots saber que realment el massís de Morir fa tant de temps que està ocupat? Doncs gràcies a això, gràcies a aquestes eines escampades pel seu voltant, en llocs, en concentracions, doncs, en punts determinats, que et permeten pensar, doncs, que potser allà hi havia un campament a l'aire lliure, i que ells havien establert allà, perquè hi ha una gran varietat d'eines, ganivets, trinxants, hi ha gran varietat d'eines, i llavors també dintre les coves, els dos graus caus, el cau del Duc d'Ullà i el cau del Duc de Torroella de Montgrí, que aquests a la segona part del programa ja entraran més específicament, perquè és el que ens, diguéssim, és la part més, diguéssim, vistosa, més atractiva, més, i on hi ha més informació, perquè també s'hi han trobat restes d'animals, no? I això, com que ja en parlem de la segona part, ja entrarem més en detall. Només quedava pendent potser de dir una cosa, que és el tema del CARS, no? O sigui, el que volem dir, posarem un exemple o farem referència, doncs, com tant altres vegades, doncs, a Tapuerca, no? que és un bon referent, no? Perquè és molt visual i s'entén. Estem parlant exactament de lo mateix, d'un petit sistema calcari que està fordat. Què volem dir? Doncs que hi ha coves, hi ha bencs, hi ha dolines. Per què? Doncs per un sistema geològic que es coneix com CARS, carstificació, que no és res més que l'aigua, doncs, molt temps, va creant, es va filtrant pel mig de la roca calcària, i va formant, o sigui, l'aigua que fa filtre i que va erosionant.
Exacte.
Va erosionant la pedra. I llavors això pot tenir, amb un procés molt llarg de temps, molt lent, mil·lennis, d'anar fent l'aigua, ja sabeu, l'aigua que fa molt de mal, és a dir, grata i grata i ho esbotja tot, l'aigua, no? Doncs amb un procés molt lent de temps pot arribar a produir, doncs, pot arribar a formar coves, que les coves al cap i la fi no són res més que rius d'aigua interns que finalment han acabat trobant la seva sortida, fan un forat a la part, diguéssim, vertical de la pedra i formen la cova. O sigui, les coves es formen des de dintre cap en fora. És l'aigua que ve de dintre la pedra calcària, doncs, que troba un canal de sortida i forma la boca d'obertura de la cova. Això per un costat, això són les coves. Però llavors l'altre pot ser el procés invers, és a dir, que en lloc d'anar en perpendicular cap a l'exterior, vagin perpendicular cap avall. Això serien els avencs, no? Les cimes. I què passa? Per què dèiem, comparàvem amb Ataporca? Doncs perquè, per exemple, moltes d'aquestes coves avencs, amb el pas del temps, que o sigui, les han ocupat els homínids, però una vegada els homínids ja estan morts i enterrats, doncs moltes vegades aquestes coves queden segellades i es tapen, torna a créixer la vegetació i en principi no són visibles actualment, no? A no ser, doncs, com el cau del Duc, que, bueno, sí, és visible perquè està molt, molt encinglat i mira, no s'ha tapat, i per tant nosaltres hem pogut anar-hi ara i veure que, doncs, que hi ha ocupacions prehistòriques, però suposem que s'hagués tapat, doncs desconeixeríem que hi havia una cova així, a no ser que doncs, fan una gran obra de 5-6 metres i que rebenten al mig de la calcària i llavors t'apareix per sorpresa, doncs, aquestes coves, aquests abrics i aquestes dolines, no?
Compromís, responsabilitat, treball, tenacitat i molta, molta il·lusió per fer una ràdio diferent, amb qualitat, continguts i músiques que no es troben en d'altres llocs. Així és Ràdio 90. Vivim dia a dia amb tu l'emoció de compartir els nostres sentiments i oferir-te el que sabem fer millor, la Ràdio Revolució. Volem que ens escoltis, que participis i que comparteixis la Ràdio Lliure. Ràdio 90, la ràdio imparable.
Tornem a ser el Pedra Pedra, avui resseguint el massís del Montgrí i les seves troballes arqueològiques i prehistòriques. Bé, hem vist la seva situació, hem vist els grans jaciments, grans trets de... que hi trobem, aquests cinc jaciments, no? Tant els que estan en cova com els que trobem a l'aire lliure. Hem vist una miqueta la seva població, no? El seu... una miqueta modus vivendi, com vivien, i ara passarem a fer un detallar més les restes trobades a cada una de les coves, no? I la seva importància.
O el perquè, exacte, perquè deduïm, no? que aquest massís de Montgrí, doncs, ha estat intensament ocupat, doncs, per aquestes comunitats antigues, no? Ja sigui, doncs, pels jaciments, les restes que hi ha a l'aire lliure o en cova, com ara deies. Doncs les restes humanes, diguéssim, o que ens permeten afirmar la presència humana molt antiga a Montgrí, bàsicament són eines de pedra, que és la tecnologia humana del moment. O sigui, si hi haguessin hagut humans del segle XX, no? Que també se'n troben aquí al Cal del Duc, quines restes deixen els humans del segle XX? Doncs plàstics, no? Perquè al segle XX hi ha plàstics, o papers d'alumini, o taps de Coca-Cola, o llaunes de cervesa, o llaunes de sardina, no? Però és clar, i això ens demostra que què? Doncs que al segle XX algú ha anat a aquestes coves, o algú ha anat a passejar-se pel Montgrí i ha deixat, doncs, les restes, doncs, de la seva forma de viure i de menjar, no?
La seva petja vital.
Exacte. No, en canvi, doncs, si reculem més enrere en el temps, i com més enrere anem reculant, doncs aquest tipus d'utensilis, aquest tipus d'instruments, no, aquest tipus d'hàbitats, de costums culinaris, de costums socials, de costums econòmics, doncs eren completament diferents. O sigui, no eren ni millors ni pitjors, simplement eren els que hi havia. Cada època té la seva història, cada societat humana viu segons, doncs, la seva manera de fer, no? I és clar, però això queden rastres d'això, i és el que a nosaltres ens interessa, el que anem a buscar, i a partir d'aquests rastres podem deduir, doncs, com eren aquestes societats humanes. Els rastres principals, doncs, d'aquests minis tan antics del Montgrí són les eines de pedra tallada. I com són, com les feien, com les aconseguien? Aquestes eines, bàsicament, doncs, les feien a partir de còdols, de riarencs, que treien, doncs, de bàsicament dos rius, no? Que serien el riu Ter i el riu Fluvià, que us hem parlat al principi del programa, com a Sis de Montgrí actuava com una mena d'illa al mig de dos grans rius. Al sud hi hauria el riu Fluvià i al nord hi hauria el Ter. Tot i que el Ter actualment passa pel sud del massís del Montgrí,
per Torroella, per dir...
Exacte, passa per Torroella. Això és una cosa recent, és a dir, de fa 7 o 8 segles, perquè el riu Ter va tenir, el van desviar. Per qüestions de l'edat mitjana, el riu Ter va, just abans d'arribar al massís del Montgrí, el van desviar i actualment passa per aquí, per Torroella de Montgrí. Però antigament el Ter Vell, que encara se'l coneix, el Ter Vell, que encara es pot resseguir, diguéssim, doncs anava a desembocar Empúries, i per tant al nord del massís del Montgrí, no? I doncs aquí el massís, aquest de Montgrí, quedava al mig com una mena d'illa, no, diguéssim, entre dos grans zones de gran quantitat d'aigua, la del Fluvià i la del Ter, que en moments determinats doncs podien inundar-se, i això quedava el Montgrí com una illa, doncs envoltada de molta aigua, de molts recursos vegetals, de molts recursos animals, etc. Però ara el que ens interessa destacar és això, que és clar, aquests humans necessiten fabricar eines, pel que sigui, per caçar, per construir doncs pals de cabana, per rascar pells, pel que sigui. Què fan? Han d'anar a buscar aquesta matèria primera per fabricar aquests instruments. I on van? Doncs on tenen més a la vora, els rius. Saben, la seva tradició tecnològica, la seva tradició cultural és que, i els seus coneixements, els seus coneixements que han adquirit doncs de forma ancestral, que s'han transmès de generació en generació, doncs que si van al riu, agafen un riarenc i el transformen, el saben tallar bé, tot és una tècnica, són artesans aquesta gent, doncs poden fabricar una eina que és en última instància el que ells volen, com nosaltres. Nosaltres volem el mòbil, sabem que hem d'anar a la botiga i comprem. Per nosaltres ara funcionem diferent, però on anem? A la font. La font, vas a la botiga i tens el mòbil, que és el que tu vols, no? Per fer-ne l'ús que tu vulguis.
Uh-huh. I això, els estudis que van començar, o més ben dit, les primeres excavacions que van començar a l'any 22 per en Lluís Pericot, no? Aquest famós, potser ara més famós perquè és un carrer de Girona, que potser que
de molt de trànsit.
Sí, exacte.
Massa.
Que potser pels seus estudis, no? Malauradament, a vegades no sabem la persona que està dedicada a un carrer, no sabem exactament a què es dedicava. Doncs, a l'any 22 doncs va iniciar juntament amb Matías Pallarès les excavacions al cau del Duc de Torroella, no? El més curiós és que, bueno, ells van datar aquestes primeres eines de pedra, no? Aquesta indústria, no? Les van datar al voltant d'uns 10.000 anys, no? Això, més o menys, la transició entre el paleolític i el neolític, no? El període que es denomina el mesolític, no?
Que és el final que parlem moltes vegades aquí a Pedra, de les últimes societats de caçadors-recol·lectors. És aquella època de transició, doncs això, de l'edat de... s'acaba l'edat de pedra, diguéssim, l'edat del paleolític. Hi ha un gran canvi climàtic, el clima es torna més benigne, més càlid, que això farà possible o afavorirà les condicions necessàries perquè al llarg dels següents mil·lennis doncs les societats humanes inventin l'agricultura i la ramaderia, i per tant hi ha aquest gran canvi social i econòmic, no? I de cultures, paleolítiques a neolítiques. Però entremig hi ha un període de temps prou important o prou llarg, que és aquest que dius tu ara, del mesolític.
Bé, aquesta datació va durar, bueno, gairebé, no ben bé mig segle, no? Cap al final dels anys 60, començant dels 70, doncs amb Rita Lumna i aquest marcellès, que ja us n'hem parlat, de la Cauna de l'Aragó, doncs ja va veure que aquestes eines no corresponien amb aquesta cronologia i en va endarrerir la seva ubicació, no? Els va col·locar al voltant doncs dels 100.000 anys, no? Hi ha un paleolític mitjà, no?
Més velles,
però aquesta no va acabar seguint la cronologia final, no? La que us dèiem abans de 300.000 anys, no? Ja van ser els anys 80, no? Quan estudis posteriors, no? Fets ja per les excavacions dirigides per Eduard Carbonell al cau del Duc d'Ullau, o l'equip dirigit per Narcís Soler al propi cau del Duc de Torroella, no? Doncs que van endarrerir la seva cronologia fins a l'establerta avui en dia, que hem dit al començament del programa, d'aquests 300.000 anys, no? Ja amb aquests Homo heidelbergensis o
prenendertals,
no? Un neandertal molt, molt arcaic, ben bé, com dèiem abans.
Exacte,
no, no tenir-ne una resta òssia d'aquests homes, doncs, bueno, fa ballar potser una miqueta la seva...
Tu, perquè tu només pots parlar o saber coses a partir doncs, de la seva tecnologia, que ja és molt, eh? Perquè aquestes eines de pedra parlen, eh? I et parlen d'aquestes comunitats humanes, malgrat que tu no hagis pogut trobar les restes humanes pròpiament. L'ideal seria sempre trobar doncs, l'esquelet, però clar, això és molt i molt difícil en prehistòria. Hem passat tants mil·lennis d'anys que generalment els esquelets doncs, aquests es podreixen i desapareixen. I també perquè hi ha una altra cosa, que en aquestes cronologies tan antigues, en principi, doncs, els morts no hi havia un costum tan arrelada d'enterrar els morts. Això és una cosa que socialitza, diguéssim, generalitza molt més endavant en el temps, no? I per tant, esclar, si els cadàvers doncs, quedaven a la intempèrie, sense protecció, diguéssim, de cap enterrament, doncs el més probable és que ja tots ells estiguin podrits i desapareguts, no? I per això d'aquí, doncs, que a la prehistòria trobar restes humanes tan antigues si una cosa tan dificultosa i que cada vegada que se'n produeix una doncs, bueno, passa el que passa, és una gran notícia de diari, de gran portada, perquè esclar, t'aporta una informació sempre valuosíssima i que moltes vegades et pot fer canviar doncs, teories de com tu tenies entès l'evolució humana, no? Això per una banda, i llavors respecte al que deies això d'en Pericot i aquesta evolució històrica que has fet de l'estudi del polític inferior Montgrí, doncs fixeu-vos, això és que demostra doncs, que tot costa molt, la investigació a casa nostra és molt lenta, i saber coses costa, el coneixement en general i en el cas de la prehistòria en particular doncs és molt lent, sempre es fan petites aportacions, llavors hi ha grans buits d'inactivitat, de desconeixement, i després finalment s'arriben doncs, a conclusions, a conclusions ja diguéssim més fermes. O sigui, en aquest procés, en el cas que explicaves tu ara, han passat 60 anys, des de les primeres exploracions per part d'en Pericot dels anys 20 fins doncs, a que investigadors com l'Odal Carbonell o en Josep Canal o l'Henri de Lumley a l'entorn diguéssim de la Associació Arqueològica de Girona o el mateix Néstor Soler, etc., tota aquesta gent que 60 anys després doncs, van poder determinar doncs, que ja la indústria del cau del duc de Montgrí ja era més vella. Per què passava això? Quina dificultat hi havia? Doncs el que us deia una mica al principi del programa, tot és molt lent i tot costa molt. I a més, hi ha una altra cosa, no hi havia tradició històrica d'aquests períodes tan antics a casa nostra. És a dir, al món estaven passant coses. A França s'estaven trobant eines de pedra molt antigues, des del segle XIX. A Àfrica, a mitjans del segle XX, s'estaven descobrint els primers grans homínids, els homínids més antics, de 2, 3, 4, 5 milions d'anys. Tot això estava passant al món. Aquí a casa nostra doncs, no hi havia aquests referents, no... Estem parlant d'una època fosca del nostre país en què el coneixement, la investigació, la cultura, la ciència doncs, estaven totalment menys valorades, excepte doncs, casos esporàdics, casos puntuals de persones que per curiositat doncs, es movien, feien alguna investigació i arribaven a algunes conclusions. Per tant, s'ha d'entendre en aquest context que tot és molt lent i tot costa molt. Però a més de tot això, i en general aquesta institució de la ciència i de la cultura en general, d'aquests anys, d'aquests períodes foscos a casa nostra, a més això s'hi ha de sumar una altra cosa, que aquesta primera exploració d'en Pericot, el que havia trobat era un objecte, una eina de pedra molt característica del Montgrí, que se'n diu el pic del Montgrí, no? que és un gran còdol, una gran eina de pedra, un gran rirrenc, que el que fan és simplement la tallen per un dels extrems, la part diguéssim més allunyada de la mà, i amb l'objectiu de que tingui una forma de punta, per això se li diu el pic del Montgrí, vale? O sigui, tot el còdol no està tallat excepte només a la punta, que llavors això té una funcionalitat multiusos, no? Ja sigui per fordar, per triturar carn, per fer pals de cabanes, pel que sigui. Bueno, doncs aquest objecte és molt característic, molt vistós, molt visual, és molt maco, és estètic, és, bueno, en fi, si teniu mai l'oportunitat d'anar-les a veure al Museu de Torroella de Montgrí o teniu l'oportunitat mai de veure un i tocar-lo amb la mà, realment us impressionarà, perquè és d'aquelles eines que transmeten informació, transmeten prehistòria, aquelles eines que et fan vibrar, no? Sobre la cultura humana antiga. Doncs aquesta eina en concret, aquest tipus de morfologia, als anys 20-30 se n'estaven trobant molt a la cornisa cantàbrica. Era una tecnologia molt i molt similar, vale? I però el que passa és que allà a la cornisa cantàbrica, que aquests pics que es coneixen com a pics asturians, en aquells moments aquest pic, doncs, per la investigació de l'època, que el Cantàbric era molt més potent que no pas aquí al Mediterrani, perquè hi havia una sèrie d'investigadors, doncs, que estudiaven tot el que és l'art rupestre, bueno, hi havia una sèrie de gent, doncs, que investigava fort allà, no? Doncs allà en el cas, i se'ls trobaven en cova aquests pics i podien fer datacions, i ells van arribar a la conclusió, doncs, això, que els pics aquests asturians, que són, repetim-ho, tecnològicament i visualment molt semblants als que es troben aquí al Montgrí, bueno, doncs aquests, els d'allà, els pics asturians, tenien això, una cronologia d'uns 10.000 anys. Clar, i llavors, com que aquí, al Montgrí, aquesta primera gent que feia les investigacions eren pioners i no en tenien, doncs, gaire coneixement, no tenien referents, clar, deien, si l'únic referent que tenim per intentar situar aquestes eines que ens trobem al Montgrí, doncs l'únic referent que tenim quin és? Doncs són els pics asturians, que allà ho estan investigant molt bé, i si ja han arribat a la conclusió que això té 10.000 anys, doncs partim nosaltres que també poden tenir 10.000 anys, esclar, vull dir, és una deducció lògica, no? El que passa és que, bueno, i així es va acceptar durant molt de temps, durant 30 i 40 anys. El que va passar és que llavors, doncs, mira, a partir dels anys 60-70, doncs es van anar fent més excavacions, sobretot se'n va fer una aquí a la Cauna de l'Aragó, aquí a Perpinyà. Aquesta cova us hem parlat moltes vegades, de que és una cova, doncs, que té els últims 600-700 mil anys, doncs, registrats en una mateixa cova, amb tot tipus de dades, restes humanes, restes sedimentològiques, restes de pol·len, restes d'indústria lítica, eines de pedra. Clar, gràcies a aquesta cova, doncs, això va permetre canviar una mica la visió de, bueno, de la situació de què podien ser les indústries del Montgrí, perquè és clar, al cap i la fi, el Montgrí, de la distància que hi ha entre el Montgrí i la Cauna de l'Aragó és de poques hores, no deixen de ser dues coves paral·leles i d'una situació geològica molt similar, només que una està al sud, a una vessant dels Pirineus, i l'altra està a l'altra vessant dels Pirineus. Però en realitat, si agafem un mapa, ens adonem que són coves molt similars, sistema calcari, en un entorn similar, etc. I per tant, per la comparació, després de les eines que sortien al Montgrí amb les eines que es trobaven a la Cauna d'Aragó, en llocs ecològics molt pròxims, molt pròxims al Pirineus, només que un costat, el costat peninsular i l'altre costat de França, doncs es va veure que hi havia molta més relació entre aquests que no pas amb els pics asturians que estan a la cornisa cantàbrica. I com que els pics, les eines de pedra de la Cauna de l'Aragó, doncs es van poder datar amb cronologies de 300-400 mil anys, llavors van dir, al tanto, si la indústria lítica que hi ha al Montgrí és exactament la de la Cauna de l'Aragó, per tant, retrocedim la cronologia, ens havíem equivocat, és a dir, tot això que havia estat 30 i 40 anys enrere, doncs es va acceptar perquè no se'n sabia més, és les dades que hi havia en aquell moment, el gran referent, el pic asturià, però ara ja no, ara als anys 70-80 ja no podem estar dient això, perquè la Cauna de l'Aragó ens està ensenyant el contrari. I és arran d'aquí, doncs, que es va retrocedir la cronologia del...
I a més, el fet de retrocedir aquesta cronologia, no?, del mesolític fins ja al paleolític, va batejar aquest tipus d'eines, no?, aquestes eines tallades per una sola cara, internacionalment com a pic, no? Tenir que gràcies a aquestes troballes de...
El pic del Montgrí, exacte, és una...
Va internacionalitzar el nom d'aquesta eina, com a vegades parlem de puntes d'avaluar, puntes amb noms francesos, alemanys, doncs mira, podem dir que tenim un mot català, no? Doncs va denominar un tipus d'eina.
El pic del Montgrí, doncs, és això, és un fòssil director concret que defineix aquesta tecnologia xaliana i que trobem, doncs, aquí al Montgrí en abundància. Amb quin tipus de roques, que això venia una mica al principi, que ho dèiem, aquestes eines de pedra, quin tipus de roques es fan? Doncs bàsicament les que porta el riu. I quines eines porta el riu? Ter, fluvià. Doncs les eines més dures, quines són? Són el quars, quarsites i pòrfits. Aquestes cronologies tan antigues, sempre hem d'anar a buscar eines de pedra que siguin de quars, quarsita i pòrfits. Per què? Primer, perquè són les més dures. i més de, les que es disposen, de les que es disposen a l'entorn, són les més dures. És a dir, si al nostre entorn, en lloc d'haver-hi, o sigui, a més d'haver-hi quarsos, quarsites i pòrfits, també hi hagués sílex, doncs segurament els humans primer de tot haurien utilitzat, o bàsicament haurien utilitzat el sílex, perquè el sílex és la millor eina per tallar, i ho demostra el fet, que a les zones on s'han descobert jaciments prehistòrics antics, com per exemple a Tarragona o a França, o llocs de França com la Cauna d'Aragó, etc., quan hi ha sílex en abundància, els antics homínids, si han de prioritzar, doncs què prioritzaran? Les eines, la roca més dura. És a dir, si tu pots triar entre fabricar una eina amb acer o fabricar-la amb fusta, en principi l'acer és més potent. De què fas? Tries l'acer, és de lògica pura. Però clar, si no el tens l'acer, doncs què fas? Doncs t'adaptes, i què fas? Construeixes amb altres roques locals que trobaràs a l'entorn. Tu t'adaptes i aprens a tallar i vas tallant amb aquelles eines, no? Doncs com que aquí a casa nostra l'ús del sílex majoritari no comença fins fa 40.000 anys, quan venen els homo sapiens moderns, que això és molt i molt posterior a l'ocupació humana del Montgrí, doncs aquests neandertals, aquests pre-neandertals, aquests homo heidelbergensis que vivien al caos dels ducs del Montgrí, que estem parlant de fa 300.000 anys, doncs què van fer ells? Van aprofitar al màxim, i bé que ho van fer-ho, com testimonien les eines que ens anem trobant, doncs les roques locals que es trobaven, que com diem són bàsicament quarsos, quarsites i pòrfits, que això és el seu equip tecnològic bàsic, i que ens permeten reconstruir la seva economia, la seva cultura i el seu modus de vida al llarg d'aquest massís, ara fa uns 300.000 anys.
I una altra de les, com hem dit abans amb la introducció, una altra de les fets destacables d'aquests jaciments és la troballa, doncs, de fauna, no? Doncs el viure en un context d'aiguamolls, no?, feia que molts animals potser a vegades quedessin atrapats dintre doncs aquest fangueig, i aquests grups d'humans, no?, aquestes petites comunitats que dèiem de 30-40 persones, doncs bàsicament aprofitaven, doncs, els animals que havien mort, o aprofitaven per acabar-los de matar, doncs això, especialment molts cops amb exemplars joves, no?, que és com s'han pogut datar, doncs, aquests ossos d'aquesta fauna que convivia amb aquestes comunitats. Evidentment, els exemplars més caçats, no?, d'aquesta fauna eren els cavalls i la cabra, encara que també s'han trobat exemplars de porc senglars, no?, també s'han trobat cérvols, algun os, no?, tot i que evidentment no coexistien en el mateix període temporal en les dues coves que us hem esmentat, tant la del cau del duc de Torroella com la d'Ullà, però bé, són...
Majoritàriament és aquesta, els animals que surten, i també un de curiós, però que surt menys representat, també elefants i rinocerons, però aquest ja és més esporàdic, eh? És a dir, aquesta mostra que ara estàs dient són les restes d'ossos, les restes òssies d'aquest tipus d'animals s'han trobat a dintre la cova del cau del duc d'Ullà i la del cau del duc de Montgrí, i gràcies a les quals nosaltres podem deduir que són els animals que caçaven aquests antics homínids. I com ho sabem, que els van portar els homínids allà? Doncs perquè els ossos tenen marques de descarnament de les eines de pedra, no? Els van desquarterar, aquesta acció de desquarterar-los, doncs, provoca en els ossos una mena de talls en forma paral·lela, doncs, que t'estan indicant que aquell animal va estar consumit pels antics homínids. I què podem pensar? Doncs que ells els van, això que deies molt bé, anar a carronejar, no?, anar a buscar animals morts així en preses, en zones pantanoses, que poc que sigui que siguin mort, aprofites la carronya, les quarteritzes allà al moment. Com? Agafes les eines, agafes un còdol allà mateix, descortiris el que més t'interessa, jo que sé, les parts, per exemple, més toves, doncs que fas, te les carregues a coll, al sorró o on te sigui, i te la puges a la cova, i allà a la cova, doncs, l'acabes de trinxar bé, diguéssim, l'acabes de polir, te l'acabes d'adaptar, i també sabem que almenys fa 300.000 anys els humans ja han domesticat el foc, i per tant ja han après un nou ritus culinari, que és menjar la carn cuita. Cosa que els humans anteriors, per exemple, de fa mig milió d'anys, encara no havien descobert. I en canvi aquest sí. Doncs esclar, totes aquestes dades, aquestes quatre restes, diguéssim, quatre eines de pedra, de pòrfit, de quarsita i de quarsos, sumades amb això que deies ara, aquestes quatre restes òssies de cabra i elefant i cèrvols i tots aquests animals, si tu lligues tot això, és que pots reconstruir tant el paleoambient que hi havia al massís d'Homogrifà 300.000 anys, com també la reconstrucció econòmica i social d'aquestes comunitats humanes de 30 o 40 persones, doncs, que van habitar allà i van viure, no? I això són dades que en principi diries que no queda res. Bueno, si ho saps interpretar i ho llegeixes, doncs sí, pots reconstruir això que hem fet, aquest dibuix que hem fet ara, doncs es pot fer a partir de aquest dibuix, diguéssim, de caçar els animals, d'anar a buscar restes vegetals a l'entorn, això que us hem anat parlant al llarg de tot el programa, d'aigua en abundant, el riu Ter, els aiguamolls, etc. Tot això te permet reconstruir, fer una foto de vida de fa 300.000 anys aquí al Montgrí.
Bé, si voleu, ara que estem ja als instants finals del programa, si voleu anar a visitar la cova de Cau del Duc, no?, que abans us hem esmentat que és visible a simple vista, és fàcil, no és fàcilment accessible potser per totes les edats, però hi ha un petit sender que està marcat, no?, que et porta fins a tal d'aquest castell, que és obert a tothom, és gratuït, no és un castell que, com aquell que diu, només té les quatre muralles exteriors i res més, no es conserva res més, però és una experiència maca per això, per veure aquestes vistes que comentàvem. I just a sota d'aquest castell, doncs, hi ha, com us dèiem, la cova, que, diguem, hi ha dues rutes alternatives, no? Una pels més agosarats, que és just a peu del castell i grimpant una miqueta, fent una miqueta la cabra més que res, i baixes amb penes i treballs, accedeixes fins a la cova, o a mig camí, si ets prou hàbil, i veus la cova, dius, aquí entreveig, veig un caminet, corriol, i passaré. Per la tartera, que potser és més fàcil de baixar-la que de pujar-la. Jo el dia que la vaig anar a visitar, doncs no me'n vaig adonar d'on estava la cova, i vaig pujar fins a dalt del castell. Després vaig pensar, ostres, si m'hagués potser evitat pujar fins a dalt de tot del massís. Però bé, és...
En tot cas, això que dius, per exemple, del massís del Montgrí, és un lloc, si teniu ganes d'anar-hi o no hi heu anat, o sí que hi heu anat, doncs tornar a repetir l'experiència, perquè el massís del Montgrí en conjunt és un lloc a nivell de fauna, a nivell d'excursionisme, a nivell de paisatge, a nivell de geologia, té una sèrie d'ingredients que és un massís tan atractiu. Si us agraden les ciències naturals, us agrada que es toqui l'aire, us agrada veure el mar, us agrada veure des d'allà també els Pirineus, i és tot. I a més, aquest afegit que hem intentat nosaltres aportar, pels que no ho sapiguessin o els que sí que tinguessin una mica d'idea, doncs parlar d'això, d'aquestes comunitats, de la seva història humana, no?, la història humana d'aquí al massís de Montgrí, que és molt més antiga, doncs, que el castell o que Santa Caterina, etc., no?, o altres ermites que hi hagi. És una història humana molt més antiga i molt atractiva, no? És la història humana dels humans més antics que van viure al Montgrí, aquests que serien els neandertals molt antics, molt arcaics, o una altra espècie anterior als neandertals, que serien els heidelbergensis, no? De tot això, tot aquest conjunt fa, doncs, un lloc especial al Montgrí, és un lloc que sempre el tenim aquí el record ben guardat, i en tenim un record enorme, no? En fi, el Montgrí, el massís del Montgrí. Avui us hem parlat d'això, del poblament humà al massís del Montgrí, i bé,
ja en parlar-vos fins la setmana que ve, on veurem com s'ensenya la prehistòria a les diverses etapes educatives, no?, per veure quin coneixement, més o menys, quina base hem adquirit tots quan hem passat per escola. Esperem això, que us hagi agradat el programa d'avui. Sapigueu, com sempre, recordar-vos que podeu recuperar aquest i tots els programes de Ràdio 90 a la seva web, al r90.org, i seguir les novetats, doncs, pel Facebook de la ràdio.
Molt bé, doncs, la setmana que ve.
La setmana que ve, i que acabeu de passar un bon Sant Jordi.
Exacte.